Penedès en xarxa.
Homenatge de la cançó amb el Lleó de Belfast. Avui encetem aquesta conversa, aquesta secció setmanal amb Vinzeu. Amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Vilafranca, la Cecília Gené. Molt bon dia.
Bon dia.
A mi també m'agrada molt Van Morrison.
Sí, és un d'aquells que no falla mai, no? Diguéssim, és un... No sé, m'arriba, és d'aquelles persones que t'arriben. No és la cançó, potser, de les que més reconec, no?, que hagi escoltat, però com que ha de ser una cançó que parli de vi, no?, doncs l'he triat perquè no para de dir drinking wine.
Drinking wine, bevent vi.
I parla de recordar, no?, i és una cançó així com molt tranquil·la, i estem vivint uns moments que són molt per poder recordar coses, no?, que s'han fet, i a casa, no?, perquè també pel temps, per el moment de l'any també, i per l'any en concret, doncs ja, no sé, m'ha semblat que creava una atmosfera molt del que estem vivint ara mateix.
Parlant de rituals, d'aquest ritual del tast de vi, uh-huh, ja es pot tornar a tastar vi a Vinzeum.
Sí. Sí, ara que ja s'ha pogut reobrir el que és l'hostaleria, doncs la taverna del museu ja és oberta amb els seus horaris, i alhora doncs els visitants de l'exposició del museu, que nosaltres no hem tancat mai, però no podíem servir vi en acabar la visita, doncs ara ja podem tornar a servir una copa. Ara hi ha... Espera't. Ara hi ha vi blanc, i pels menors doncs tenim most.
Sí. És un ritual important, no?, que trobàveu a faltar.
I tant, i tant. És la millor manera d'acabar una visita al museu.
Parlant de rituals, arran d'aquesta cançó de Van Morrison, amb la qual hem començat, avui parlem d'etiquetes de vi, perquè al llarg d'aquest any, que encara no ha acabat, Vinzeum ha incorporat més de 200.000 documents, majoritàriament etiquetes, però mm-hmm, també altres elements, a la seva ja important col·lecció d'etiquetes de vi. Esteu cofois, no?
Estem molt contents. La Jordina, si avui hagués vingut, que malauradament no ha pogut, però també diria que està una mica sobrepassada, perquè... diem més de 200.000 documents, però potser són 500.000. No hem tingut ocasió encara de fer recompte, que és una de les parts importants de tot plegat, però el cas és que ens han arribat dos fons i una col·lecció de tres àmbits diferents, tots relacionats amb les etiquetes de vi, i que fan que la col·lecció del museu... si no és la més important del món, gairebé. És difícil dir això, però sí que ho puc dir amb bastanta seguretat.
Ahir, en un acte públic a Vinzeum, acompanyada d'aquestes persones que han fet la donació, uh-huh, presentàveu aquest fons i aquest increment del fons. Quins són aquests tres fons, aquests tres col·leccionistes que uh-huh han cedit tot el seu material?
Doncs, d'una banda, hi ha un fons més creatiu, més d'autor i contemporani, que és el de Xavier Bas Disseny, Després hi ha un fons d'empresa. El fons d'autor del Xavier Bast és gairebé tot etiqueta, o sigui, l'etiqueta en si mateixa i ja està. I també hi ha les etiquetes col·locades a les ampolles, que és important també saber quina és la col·locació. Llavors tenim el fons d'empresa de les impremtes gràfiques vàries, on també tenim etiquetes, però clar, com que és un fons d'empresa, doncs tota la documentació històrica d'aquesta impremta, albarans, factures, comandes, de tot, i no només d'etiquetes de vi, doncs ens ha arribat de 1918 a 2013. Són gairebé 100 anys de història i molt interessant, però no sabem quants documents tenim. En aquest cas és una de les parts que més ens costa quantificar a nivell de número de documents. I després, la que de fet ens va arribar primer, que és la primera que vam incorporar, és la col·lecció privada del Pere Escuder, que de fet es diu col·lecció privada d'Àngel Escuder, perquè és qui la va iniciar. I aquesta és una col·lecció d'etiquetes, i hi haurà les 200.000 només amb la seva acció, de tot el món.
Tenim la sort de poder comptar amb el Xavier Bas perquè ens parli d'aquest fons d'autor de l'estudi Xavier Bas Disseny, que s'ha dit a Vinzeum. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Quants anys fa que dissenyeu etiquetes?
Bueno, aquí a l'estudi, concretament des del 1998, tot i que ja anteriorment jo ja havia tingut projectes d'aquesta mena.
Recordes? Digues.
No, dic personalment, doncs vaig començar el 98 i el que hem entregat, diguem, al Vinceum és des de l'any 98.
Recordes la teva primera etiqueta?
Sí, bueno, vagament, no sé si és exactament la primera, sí. Però a finals dels anys 80 treballava a Taula de Disseny, que era aleshores, diguem, un estudi de disseny molt, molt conegut a Barcelona, i vam fer tota la imatge de Reventós i Blanc, que va ser molt, molt reconeguda a l'època perquè trencava esquemes, perquè la primera vegada que un cava doncs feia, diguem, que feia etiquetes sense lletra anglesa, ni castells, ni vinyes, no? I això, doncs, d'això. Doncs, a finals dels anys 80, doncs, estem parlant de fa 30 anys o més, no?
I en quin moment us acabeu especialitzant en etiquetes de vi?
Bueno, jo, quan vaig muntar l'estudi el 98, nosaltres treballàvem bàsicament en el món del moble i de l'objecte de disseny, i també treballàvem per canal satèl·lit digital i algunes tecnològiques i tal, i el dels vins era gairebé un divertimento, diguem-ho. Una cosa que feia més per afició gairebé que per una altra cosa. Però a poc vam anar fent coses segurament una mica simètriques, en el sentit, no?, que connectaven més amb un públic nou i, bueno, vam portar aire fresc al tema, i aleshores van començar a tenir feina i d'alguna manera doncs estem especialitzats en aquest tema, no?
I què tenen en comú? Quin és l'estil? Què defineix una etiqueta de Xavier Bas Disseny?
Bueno, el que tenen en comú, jo diria que no es veu. El que tenen en comú és que, en principi, doncs, jo diria, crec que puc dir que pràcticament tots els projectes que hem fet aquí a l'estudi, que no són, a més que no són, porten a l'estudi, porta el meu nom perquè vaig començar sol, però que aquí som doncs, un equip de professionals. Tot el que tenen en comú les etiquetes és que van ajudar doncs, a diferenciar els cellers i els van ajudar a col·locar millor els seus productes i en general els van ajudar a vendre més, no? Però des del punt de vista, doncs, diguem, estètic, nosaltres intentem trobar l'ànima de cada celler i, per tant, expressar-ho d'una manera diferent, no? O sigui, no tenim un estil per damunt del que seria doncs, escoltar i entendre el que vol dir cada celler o el que necessita dir cada celler. No?
Ahir feies referència a una qüestió, i és que, esclar, com a creadors d'aquesta etiqueta, sou autors, pares, mares d'aquest disseny, Però, clar, no és vostre, no?
Sí, bueno, ahir comentava, sí, quan... Sí, jo sempre he dit que...
L'autoria.
Sí, o sigui, això és un tema... O sigui, per un cantó, i és una cosa, per exemple, amb els meus alumnes, sempre els explico, i nosaltres fem dissenys perquè després se'n facin propietaris els nostres clients dels nostres clients. Vull dir que un disseny acaba vivint als ulls dels altres, no? I per tant, en aquest sentit, que sigui com simbòlic, no som autors, no? Però per l'altra banda, també des del punt de vista més objectiu, per nosaltres l'etiqueta doncs, és el resultat d'escoltar un client, del treball amb equip que fem aquí, de l'impressor, vull dir que el tema de l'autoria nosaltres el tenim, diguem, molt compartit, no? Poc personalitzat en aquest sentit.
També tens una definició que la trobo molt encertada, m'agrada molt, i és que aquesta etiqueta que vosaltres dissenyeu és un pont. Explica'ns aquest concepte.
Ah, sí. Bueno, nosaltres el que intentem, no? I bueno, jo crec que més o menys ho hem anat aconseguint, perquè ja portem molts anys amb això, que l'etiqueta sigui un pont entre el celler i el que jo em dic el comensal, no? Vull dir, en el món del màrqueting en diuen el consumidor, no? Vull dir, l'etiqueta, de fet, és doncs, un pont per unir aquests desitjos, no? El desig del client, doncs, de fer conèixer, doncs, o del celler, de fer conèixer el seu projecte i com entén les coses i com quina és la seva filosofia, diguem, d'empresa i el desig del comensal de disfrutar, doncs, d'algú característic o personal o diferent, etc. No? I aquesta és la nostra feina és establir ponts, no?
Quantes etiquetes de vi calcules que hi ha en aquest fons d'autor des del 1998 fins ara?
Sí. Ara mateix, bueno, almenys amb això m'enganxarà un renuncio perquè aquest dematí he de comprovar quantes etiquetes hem donat
perquè no
me'n recordo.
Puc dir les que tenim que ens vau donar, que són 335.
335. Sí, 335 són les que hem fet la donació. Uh-huh. Nosaltres, bàsicament, bueno, aquí nosaltres hem anat tenint un arxiu més o menys regular del que hem anat fent, el que ens ha permès, doncs, poder fer aquesta donació. Ara, a l'hora de fer-la, doncs, el que ens ha portat molta feina és documentar exactament d'on venia cada etiqueta, qui l'havia fet, en quin moment, etc. I demanar-ne algunes que no teníem, però en falten algunes. Jo crec que, a veure, si n'hem donat aquestes 300 i pico, potser nosaltres hem arribat a les 400, no? Vull dir que no, com a molt, vull dir que no... Després hi ha etiquetes de cervesa i altres coses que hem fet, però del món del vi jo diria que estan sobre les 400.
Abans recordaves aquella primera o de les primeres etiquetes de Reventós i Blanc,
sí.
D'aquestes prop de 400, en recordes alguna altra? Per un motiu o altre? Pel que van suposar, pel que van costar...
En recordo moltes, però vull dir, per dir no m'era així simpàtic, el que far de més és el... Bueno, quan vam poder fer tota la renovació de la imatge de l'Álvaro Palacios, el uh-huh. Priorat,
sí.
Que és, doncs, diguem, un referent en el, tant, diguem, en el món, en la qualitat del producte, no? En el món del vi, no? En els aficionats del vi, etcètera, com des del punt de vista, doncs, d'èxit en els mercats, no? I llavors treballar amb ell va ser realment un privilegi absolut, perquè jo abans d'això, doncs, m'agradava el vi, però vull dir, no en sabia gaire, i treballar amb l'Álvaro, que va ser un projecte de 2 anys de feina, em va introduir realment en el que era l'ànima del món del vi, que a més en aquell moment, ara diguem, moltes de les coses doncs, que aquest home reivindicava ara són com compartides per molta gent, però en aquell moment ella era dels poquets que reivindicava doncs, el reivindicar la terra, no? La finca, una manera de fer doncs, absolutament rigorosa, etc. No? I per nosaltres això va ser un aprenentatge absolutament impagable. No?
Abans de dissenyar una etiqueta, d'entomar un encàrrec d'aquestes característiques, us agrada trepitjar la vinya, el celler,
sí.
Conèixer l'espai?
Sí. Sí, nosaltres nosaltres pensem que sabem que els clients es pensen que ens escullen, però nosaltres també els escollim amb ells. Que per nosaltres, a veure, no, broma de part, per nosaltres poder fer un projecte que tingui sentit i que tingui, bueno, aportar en un projecte, hem de sentir que podem aportar, no? I en aquest, en aquesta direcció, conèixer el projecte, conèixer l'organització i conèixer el projecte tecnològic, per tant, trepitjar la vinya, per nosaltres és imprescindible. És a dir, no recordo en els últims 10 anys, per dir una xifra, que no haguem fet un projecte sense haver anat a veure la vinya, tastat els vins, i parlat de tot plegat, no?
I ja...
No dissenyem per correspondència.
Uh-huh. Xavier, ja per acabar, i comparties taula amb la família Escudé, vàries, a tu personalment què t'ha empès a fer aquesta donació?
Bueno, no, jo crec que aquí funciona una mica aquesta... El tema, diuen, hem fet molta feina aquí durant molts anys i què acabarà passant amb tot això, no? I com que ho havíem anat guardant i va haver-hi aquesta... va haver-hi la casualitat, doncs, que la gent al Vinseu ens va venir a veure perquè va donar una conferència pel MOST, pel Festival MOST, i allò ens va acudir i dir, escolta, nosaltres aquí tenim aquest arxiu, potser us interessa, no? O sigui, em va aportar més que res, dir, bueno, si hi ha molta feina, molt de carinyo, no? Moltes relacions, no? I bueno, doncs mira, la veritat és que és una satisfacció que hi hagi una institució com el Vinseu que es comprometi a donar una cura, no?
Xavier Bas, gràcies per acompanyar-nos i desitgem que a través d'aquestes etiquetes de Xavier Bas Disseny continueu fent somiar a tots aquells que cobren, que tenen a les mans una ampolla de vi.
Sí, això és el nostre desig. Doncs moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, Xavier.
Adéu.
Ahir, com dèiem, Cecília, reuníeu el Xavier Bas, el Pere Escuder i també a membres de la família Vàries per oficialitzar aquestes importants donacions que passen a engruixir el fons d'una manera tan i tan important.
Sí, ara hi ha segurament anys de feina.
A partir d'ara, no?
Sí, exacte.
Ara comença la feina de debò.
Hi ha coses que ja hem fet, però hi ha molta feina perquè cal, doncs, això, una a una, no? Inventariar és res, posar-li el número i ja està, o anar una mica més, catalogar i donar més informació, si hi ha alguna que està en males condicions, mirar de restaurar-la, emmagatzemar-la d'una manera que és com a mínim, doncs, no vagi a pitjor, no?
I que sigui fàcil de consultar, no? Que sigui accessible.
Sí, i llavors, un cop tens l'inventari fet i guardat d'una manera adequada, la gent ho podrà consultar. Clar, depenent del que trobem també, doncs es poden fer projectes més de fer coses online o no. Mirarem a veure si podem tenir per la nova exposició del museu doncs, una part d'aquestes etiquetes que es puguin exposar, perquè té molt a veure, no?, amb la temàtica del nou museu i hi ha el desig de poder fer o poder col·laborar, si no som nosaltres directament, algú altre que pugui veritablement escriure la història del disseny gràfic de l'etiquetatge del vi al nostre país, que això és feina pendent. Vull dir que és molta feina, però bé, molt contents, la veritat és que estem molt contents.
Un dia ha de venir la Jordina Escala, la bibliotecària, i ens ha d'explicar aquesta feina que comença ara, com s'inventaria, es cataloga, com es conserva, tots aquests passos que ella tirarà endavant.
Sí, ella, i segurament necessitarem ajuda, no? Anirem, ara hi ha hagut la Teresa, que ha estat treballant durant uns mesos, i ha començat amb la primera part de la col·lecció Escudé justament amb això, no? Doncs ja començant un primer inventari i guardant bé les etiquetes i desenganxant-les perquè ens han arribat amb uns cartrons que no van massa bé perquè, bé, ha de ser una cosa de conservació i ja no és només la Jordina, sinó que necessitem algú altre. De fet, podria ser projecte de vida d'una persona, perquè són moltes.
La col·lecció, el fons d'autor Xavier Bas Disseny, són etiquetes fetes a l'estudi, com ens deia, des de l'any 98 i fins ara. En canvi, la col·lecció Escuder, hi ha etiquetes de tot el món, oi?
Sí, sí. El Xavier Bas, diguéssim que seria la part contemporània, i la col·lecció Escuder, 1915, em sembla que són... Clar, és que com que no les hem catalogat totes, tampoc podem saber si n'hi han de més antigues, però... La col·lecció comença més o menys per aquella època i comença una mica així, doncs, una mica com fan tots els col·leccionistes, no? Que comencen a guardar sense massa estructura i és al llarg del temps que n'hi ha, no? D'estructura. I aleshores el primer Àngel va fer la seva petita col·lecció, però el gruix és el fill, el Pere, que es va dedicar d'una forma bastant metòdica a anar compilant, sobretot perquè en aquell moment, a mitjans dels anys del segle passat, no? I, doncs es reciclaven les ampolles. O sigui, agafaves les ampolles buides, li traies l'etiqueta, la rentaves i tornaves a omplir-la amb producte, no? Ara doncs es fonen, és diferent, però de totes aquestes ampolles ja utilitzades, ell anava guardant les etiquetes. Clar, són moltíssimes, no? Però després ja va anar més enllà i llavors tothom sabia que ella col·leccionava etiquetes i, per tant, tothom li importava de tot arreu. Anaven de viatge a l'estiu i tal, i és d'aquelles coses, no?, que tothom li anava portant. Inclús mantenia correspondència amb cellers, vull dir que hi ha de tot el món, vol dir de tot el món, no només a Europa, sinó no, en Amèrica, Oceania... Sí, sí.
Uau! Sí. Cecília, una última qüestió. Aquest dilluns sembla ser que canviarem de fase, de desescalada, i la pregunta és si els equipaments culturals, com el museu, podran reprendre l'activitat.
Jo estic penjada de la ràdio tots els dies per veure si jo també ho puc esbrinar.
És la pregunta del milió.
Sí, ara mateix doncs no podem... I en algun moment ens deixaran fer activitat, però pel que s'ha publicat fins ara o s'ha fet públic fins ara, no s'especifica en cap moment en quina fase els equipaments culturals, no només els museus, poden tornar a fer activitat. Per tant, no sabem si canvien de fase ja podrem o encara ens haurem d'esperar l'altre. Això no ho sabem, desitgem que sigui a partir de dilluns, però... És un desig.
Dimecres vinent tenim la resposta.
Exacte.
Ens retrobem aquí, gràcies.
Molt bé.
I acabem com hem començat, amb aquest Behind the Ritual, amb Van Morrison. Així arribarem a 11:45. It is gone by. Look out down, what's up, drinking the wine. Yeah, the day's gone by, talking all out of my mind. That wine talking all out of my mind. And I'm telling you, you and I'm turning, yelly, yelly, like a whirling dervish, yelly, yelly, thinking that wine, drink a wine, thinking time, yeah, the day gone by.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un tercer i darrer repàs a les notícies del Penedès, al Penedès en xarxa. El sector del vi dona feina a 427.000 persones a tot l'Estat. La Interprofessional del Vino ha presentat aquest dilluns un estudi sobre la situació del sector del vi a l'Estat i, entre d'altres, mostra que dona feina a més de 400.000 persones. Constata que l'Estat espanyol continua sent líder mundial pel que fa a la superfície de vinya, que se situa en les 950.000 hectàrees. A més, és el tercer productor de vi, amb 38 milions d'hectolitres, el primer exportador de vi en volum i el tercer en valor. I pel que fa a la venda a l'exterior, el vi es troba entre els 5 productes de l'Estat que més s'exporten. A l'acte, que es feia dilluns al Caixa Fòrum de Madrid i que es va retransmetre en streaming, també es feia referència al plantejament de futur del sector, destacant-ne l'enoturisme. Comencen les obres de construcció de la rotonda d'accés al polígon industrial La Masia, a Sant Cugat Sesgarrigues. La setmana passada començaven les obres de construcció de la rotonda d'accés al polígon industrial La Masia de Sant Cugat a la carretera nacional 340. Les obres s'allargaran aproximadament 4 mesos. Cal tenir present que aquests terminis queden subjectes a l'evolució de la pandèmia de Covid-19. Les obres s'executen per valor de prop de 760.000 euros, dels quals 718.000 han estat assumits gràcies a una subvenció que va atorgar la Diputació de Barcelona en el marc del programa complementari de modernització de polígons, la seva segona edició. L'import restant va a càrrec de les empreses del polígon industrial La Masia, el 50%, i de les propietats del sector urbanístic afectat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s'assenyala que la construcció d'aquesta rotonda pot portar algun enrenou i mal de cap en el dia a dia de les veïnes i veïns de Sant Cugat i Rodalies, i és per aquest motiu que demanen disculpes per avançat. L'Ajuntament posa de relleu que la rotonda és una demanda de les empreses del polígon que ajudarà a millorar l'accés, la seguretat i pot contribuir a la revitalització de la zona industrial. S'instal·la a Cunit una dutxa per a animals de companyia. L'Ajuntament de Cunit ha instal·lat una dutxa especial per a gossos ubicada a l'Avinguda de la Font en el seu tram final a prop de la platja. Des de la Regidoria de Protecció Animal, la regidora Inés García ha remarcat que fins al mes de març els gossos poden gaudir de les platges tal com està permès a les ordenances municipals. Per això han cregut oportú instal·lar aquesta dutxa que els facilitarà treure la sorra un cop sortint de la platja. A més, fora d'aquesta temporada, també la podran fer servir per refrescar-se. A Cunit està prohibit l'accés de gossos a la platja i bany de l'1 de juny al 30 de setembre, Setmana Santa i caps de setmana i festius del mes de maig a la platja de Ponent. A la platja de Llevant, la platja d'Unar, està prohibit l'accés de gossos a la platja i bany de l'1 de març al 30 de setembre, sense excepcions. El grup de grallers Graiaies fa arribar un vídeo amb el toc de vermut a les residències de gent gran. Graiaies és un grup integrat per una vintena de grallers voluntaris que des de l'abril del 2018 van a tocar a les residències d'avis de Vilafranca i comarca. Fins l'esclat de la pandèmia oferien concerts d'uns 30 minuts de durada on uns 5 o 6 grallers interpretaven cançons de temàtica festa majorenca, tradicional, i remataven la proposta amb l'havanera La Vella Lola. El coronavirus els va impedir seguir tocant a les residències i després d'uns mesos aturats van decidir enregistrar en vídeo el toc de vermut per fer-lo arribar a la gent gran. La desena de grallers que hi apareixen s'han gravat des de casa seva i plegats interpreten aquesta cançó festiva tan arrelada a casa nostra.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Anem acabant el Penedès en xarxa d'avui, però encara us volem fer un parell de propostes culturals. La primera ens arriba des de la capital del Cava i té l'art com a protagonista. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, explica'ns.
I Divendres es va inaugurar a Sant Sadurní l'exposició de pintura de l'artista Alberto León, una ocasió que hem aprofitat per convidar l'artista aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Alberto, molt bon dia, què tal? Com anem?
Buenos días, pues mira, muy bien.
Com dèiem, inauguració divendres passat d'aquesta exposició de pintura per la gent que encara no s'hi hagi pogut apropar, per la gent que ens estigui escoltant. ¿Cómo les podemos explicar una mica cómo es que qué trobarán?
Vale, pues a ver, en la exposición se verán toda mi evolución, mi trayectoria artística. Empecé en 2012 hasta el día de hoy. Y bueno, es una fusión de dos movimientos, pop art y street art. Y va a haber mucho color, mucho mensaje, mucho contenido. Y seguro que será una gran experiencia para todo aquel que quiera asistir.
Comentabas, ¿no?, un poquito el repaso desde tus inicios y supongo que explícanos un poco cómo nace esta pasión tuya por pintar.
Bueno, siempre he tenido la habilidad de dibujar, pero hasta que no di el salto a Barcelona y empecé a experimentar en el mundo del arte urbano y a profundizar en el tema del collage, la técnica y demás, hasta 2011-2012 no me lancé en mi aventura artística.
Uh-huh. Sí. Tú, obviamente, por acento, sí. No eres de aquí. ¿De dónde eres?
Soy de las Islas Canarias, de Tenerife. Llevo ya casi 10 años aquí. Bueno, mi hijo es de aquí, uh-huh. Nació aquí, tiene 16 meses. Y bueno, ya estoy más que apadrinado en Cataluña y la verdad que muy feliz aquí.
Cuando vivías en Canarias, ¿también te dedicabas al mundo del arte, a otra cosa completamente diferente?
Bueno, en Canarias me dieron las herramientas y la base artística, porque estudié diseño gráfico allí, y bueno, y toda mi base está creada allí en Canarias, y aquí simplemente fue un impulso lo que me provocó la ciudad y el despegue para que yo comenzara.
¿Se puede vivir del arte?
Se puede vivir del arte, pero con mucha constancia, mucho esfuerzo y creer siempre en uno mismo es fundamental.
¿En tu caso puedes vivir del arte o tienes que compaginarlo con otro tipo de trabajo profesional?
No, afortunadamente a día de hoy, pese a las malas circunstancias de la pandemia y demás, puedo decir que soy un privilegiado, vivo de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Pero sí es verdad que en los primeros años tenía que compaginarlo pues con diferentes trabajos y combinarlo pues con el arte como podía.
Ahora comentabas, ¿no?, el tema de la pandemia. El mundo de la cultura es justamente uno de los grandes tocados por la pandemia. No sé esto si te ha influido a ti en el...
Sí que me ha influido, porque aparte de tener un canal de venta aquí en Cataluña, varios canales de venta como diferentes galerías y en Mercantic, en San Cugat también. Tengo muchas galerías trabajo con diferentes galerías fuera de España, como es Francia, como es Londres, uh-huh. Como es Italia. Y claro, están todos los países pues igual, están confinados, galerías cerradas. En fin, sí es verdad que la economía está un poquito parada, pero bueno, pese a todo este momento que estamos viviendo tan incómodo, me van llegando encargos, tengo trabajo y proyectos, sí.
Ahora que comentas el tema de los encargos, no sé si pintas, ahora comentabas, ¿no?, solo por encargo, porque cuando tienes ganas de expresar algo lo pintas, haces un poco un remix de las dos cosas.
Sí, bueno, exactamente, pinto lo primero que, o sea, el mensaje que quiero dar, no es libertad absoluta. Quiero lanzar una idea, me baso mucho en la actualidad y pinto en función de lo que va sucediendo. Y aparte, pues también hago pedidos personalizados, como pueden ser retratos, ídolos, celebrities que le puedan gustar a la gente. Si quieren mirar mi obra y profundizar en ella, me pueden visitar mi página web, albertoleón.es. Ahí verán mi obra y también tengo tienda online, vendo camisetas, vendo gorras. Camisetas son de algodón orgánico 100%, 180 gramos. Y bueno, simplemente que vean mi trabajo y así un poco se pueden hacer una idea de lo que se van a encontrar en la galería de Sant Sadurní.
en el Espai Tarruella, en la carretera Sant Quintí número 7, Vitis Art, estará esta exposición que nos comentabas. Una exposición, como decías, muy colorista, con mucho color.
Sí.
¿No? Y para que nos hagamos una idea de exactamente así por encima, ¿no? Por qué nos vamos a encontrar. Explicarnos un poquito más, nos has dado unas pinceladas.
Pues para que la gente un poco sepa, yo tengo muchas influencias artísticas pues americanas, como puede ser Andy Warhol, Jackson Pollock, Basquiat, Banksy, que es más de Londres. Y bueno, mis mensajes son un poco tocar el lado emocional y sensibilizar sobre todo al público a través de mensajes pues transgresores, sociales. Y se van a llevar muchas sorpresas, o sea, se los garantizo, vamos.
Faceta, ahora por los nombres que decías un poco, faceta un poquito reivindicativa también.
Exacto, sí. Bueno, aparte que tengo el privilegio de poder compartir cartelería con Banksy, con Obey, con Mr. Brightwash en Londres, en una de las galerías más importantes del Reino Unido. Y bueno, la verdad que es un arte muy atrevido, con mucho color, con mucho contenido, y seguro que lo van a disfrutar, estoy convencido.
Uh-huh. Alberto, se habla mucho que en España el arte cuesta un poquito. No sé si fuera de nuestras fronteras está catalogado de otra forma, nos ven un poco diferente y cuesta menos que aquí, porque aquí sabemos que está un poquito complicada la cosa.
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de educación cultural. En Londres tengo mucho público, tengo muchas ventas también, tienen otra forma de ver el arte, de consumirlo, pero aquí tenemos la suerte en ciudades como Barcelona, que vamos, que aquí esta ciudad está llena de artistas, es una ciudad que te inspira, y bueno, en España sí, claro que sí, tengo muchos clientes, pero sí es verdad que vamos igual un pasito atrás con respecto a ciudades como Berlín o Londres, en ese aspecto artístico.
¿Qué nos falta un poco para ponernos al nivel de estas ciudades, ¿no? Berlín, Londres, que comentabas ahora.
Sí, bueno, pues yo creo que es una cuestión más de apostar más por el arte, de crear pues más galerías, de que la gente se conciencie un poco más de que el artista es un medio de vida como otro cualquiera, y que hay que apoyarlos, sobre todo hay que apoyarlos y ofrecerles pues puntos de venta, abrir instalaciones para que los que empiecen tengan su espacio para exponer y darle oportunidad sobre todo a los que están empezando.
No sé si, Alberto, te ha pasado alguna vez esto de que te preguntan a qué te dedicas y cuando dicen que eres artista, a lo mejor te miran un poco raro y dicen, ¿de eso se puede comer?
Sí, sí, sí. De hecho, la primera pregunta que me hacen cuando les digo que soy artista es automáticamente me preguntan que si me dedico al 100% al arte, porque la gente como que les sorprende un poco a día de hoy, que es triste también que lo puedan pensar, porque, oye... Pero sí, la gente me lo pregunta, me preguntan qué he hecho para vivir del arte, que pues simplemente es trabajo diario, constante, y tener buenas ideas y estar inspirado siempre.
¿Cómo llega esta exposición tuya aquí a Sant Sadurní?
Pues mira, a través de contactos. Al final el mundo del arte, el circuito del arte... Es pequeño y el boca a boca un poco, a través de Paqui Delgado, una de las organizadoras de la exposición, pues me contactó a través de su hijo, que también es un amante del arte, y bueno, todo un poco funciona, está conectado así, de esta manera, sí.
Alberto, ¿exposición abierta hasta qué día?
Hasta el día 7 de enero, el día después de Reyes.
Pues como dices, hasta el próximo 7 de enero estarà esta exposición de arte en el Espai Tarruella de Sant Sadurní, una exposición con los brazos abiertos para que pueda visitar todo aquel que quiera disfrutar de un buen rato y de arte colorista, como nos explicabas. Alberto León, un placer inmenso tenerte hoy con nosotros aquí en los estudios, que nos acompañes en el programa, que hablemos de arte, que conversemos un ratito y esperemos que vaya muy, muy bien. Y cuando quieras, ya sabes que aquí en el programa tenemos los brazos abiertos para recibirte.
Muchísimas gracias, un placer, la verdad, y muy amable.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta cultural d'aquest dimecres ens ve del Vendrell, ja que aquest divendres a la tarda s'inaugura ja la 31a exposició de diorames i pessebres. Ens en parla la Lourdes des de Domenys Ràdio.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, aquest divendres s'inaugura la 31a edició de Cedres i Diorames, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Xavier Mercader, que és el president del grup pessebrista del Vendrell. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies a Déu, bé.
Tu ets el president, normalment feu una exposició doncs, amb diferents pessebres, diorames, però enguany us heu ajuntat tots per fer un bueno, enorme.
Bueno, la història és de que normalment amb el local aquest que tenim aquí a vora aquí al portal del Pardo, no, al costat de la Fundació Fenosa i la biblioteca, tenim un local de grup passebrista que durant anys hi fan exposicions. I allí donava per fer pues, sobre uns 15 diorames, que era el que feien, que cada un o dos feien un diorama, no, membres. Però aquest any, veient com començaven a pintar les coses, bueno, pues, va sortir l'idea de dir, pues, escolta, una cosa, per què no fem una cosa, per què no fem un diorama gran, un pessebre gran, de manera de que, a més, obrim les portes del carrer, ja hi hagi el diorama que es vegi, que és un diorama que té pues, com a 10 metres de fondo, i bueno, pues, és un tros d'un poble. Perquè d'aquesta manera, no, afortunadament, l'exposició nostra, que l'any hi vam passar unes 7.000 persones, doncs pues, esclar, hi ha moments que allò està ple i més a més no podem garantir la distància, no, o sigui, tot un munt de problemes que venien. I aquesta idea pues, és la que al final dintre del grup va arrelar i és el que hem fet, pues, hem fet un diorama gran i bueno, pues, els diferents membres amb separats i amb mascareta i tot el que d'allò pues, l'han anat realitzant i bueno, doncs ara pràcticament està acabat.
Déu-n'hi-do, jo he vist alguna fotografia per Facebook,
sí.
I Déu-n'hi-do, gran, bueno. No, enorme, i a més porteu un munt de temps treballant.
Sí, la veritat és que és el passeig més gran que hem fet mai, no? Perquè vull dir, mai havíem fet un passeig de molts, això sí que hem fet de molt grans, però diguem, tipus diorama gran és el més gran que hem fet mai. Però bueno, una vegada s'havia de fer... I, bueno, doncs l'han fet i, doncs, bueno, la gent de dansa i el resultat és bo, no? I això no, nosaltres ho podem dir. Jo crec que nosaltres hem fet el millor que hem sapigut, però, bueno, vull dir, com totes les coses, hi haurà qui li agradarà, hi haurà qui no li agradarà. Però, bueno, és una forma d'intentar que el Nadal sigui el més normal possible, almenys des del grup passebrista, fent una mostra d'un diorama, però doncs, que vull dir que la feina potser és com de 15 o de 20, i que la gent tampoc tinguin que fer tota aquesta història, doncs esperis un moment que ara n'hi ha tres, ara surten uns, ara entre els altres, perquè això hauria sigut un mal de cap.
Clar.
Obrirem les portes, la gent passant pel carrer i s'aturaran a mirar-se'l i si no, com que són a fora, doncs, mentre guarden les distàncies, és l'única solució que
se'n va trobar, no? Xavier,
el fet de posar...
Sí digues, perdona.
El fet de posar, o sigui, d'extrapolar el que és la màgia del Nadal o el misteri del naixement de Jesús al poble, això ja ho veníem fent, no? Perquè fèiem unes establies grans que les posem una a la plaça Vella i una a la placeta del carrer Major,
sí.
I a més tenim figures grans que les posem en diferents llocs, això ja ho fèiem. Però, bueno, vull dir, no volíem renunciar a que la gent no poguessin veure la mostra de diorames, encara que els diorames estan com enganxats un amb l'altre, com siguéssim, no?
Uh-huh.
Perquè, de fet, és un sol diorama gran.
Xavier, quant de temps porteu treballant-hi en aquest diorama?
De fet, vam començar a pensar-ho com el mes de... Encara quan no estàvem confinats.
Uh-huh.
perquè, no sé per què, la cosa ja la veiem, ja la veiem venir, no? Quan començaven a Itàlia, que la cosa ja començava a dir, ja venim, escolti, si féssim això, doncs van parar, evidentment, va venir l'estiu, que semblava que d'allò, llavors ja van començar a posar-se més en sèrio, però de fet, a treballar, perquè, esclar, aquest, normalment els programes els fem en un altre posto i llavors els portem cap aquí, però aquest, això és inviable original, no? Uh-huh. I llavors aquest ja es va fer aquí. De fet, ja van començar a primers de setembre.
Déu-n'hi-do. I fa dos dies estàveu il·luminant les escenes, també, no?
Sí, bé, bueno, no? Sí. Bueno, vam estar fins a les 9 de la nit i ara avui, i avui tornarem, vull dir que... Però, en principi, doncs... il·luminar és l'últim que es fa, com si diguéssim, no? Primer, doncs, primer el fem de cartró, un cop està fet de cartró el passem sobre les plaques de guix, llavors es treballen les plaques de guix, i al final, doncs, és quan ja es posa la il·luminació, que llavors es pot fer, doncs, que sigui de nit o que sigui de dia, aquest es farà de nit i de dia, que s'obriran els llums de les cases, no, això tampoc ho havíem fet mai, tantos, però, bueno, li hem volgut donar un plus més, no?, perquè sigui també més vistós, i, bueno...
Déu-n'hi-do. No pareu, Xavier, vosaltres. La veritat, bueno, és que la imaginació i dins d'això, d'intentar la normalitat, aquesta famosa que tant hem rebatit durant 9 mesos, doncs la veritat és que amb això segur que amb l'artistes i bons artesans que sou fareu el miracle que us deien alguns per les xarxes. Escolta, la inauguració serà virtual i es podrà veure per les xarxes o com serà?
Sí, la inauguració serà el divendres a les 6 de la tarda, però estarà gravada. No podem fer-la. No la podem fer perquè normalment es feia al carrer i llavors doncs, la inauguració que farà el mossèn Norbert i l'alcalde i els passebristes que diuen recitem uns poemes de Nadal i hi ha uns obreris que venen cada any que toquen, doncs això ho anirem gravant. Vull dir, per no ser tots alhora i per tota aquesta història que ara tenim, no? Uh-huh. I llavors, el divendres a les 6 de la tarda, per Televendell i per les xarxes, es podrà veure. Uh-huh. Que serà la inauguració, tot i que estarà gravat abans. Vull dir, les coses...
Bueno, fas directe, no? fas directe.
Això és la sort que té la tecnologia, no?
Doncs sí, afortunadament. Escolta, Xavier, l'horari d'obertura de l'exposició serà feiners de 6 a 8 de la tarda, dissabtes, diumenges i festius, de 11:45 a 13:45 i de 6 a 8. Però a banda, heu preparat una cosa molt xula pels nens, per la canalla. Un retallable, m'han xivat alguna
cosa. Sí. Bueno, no, el retallable ja fa anys que el fem, sí. Ja fa molts anys que fem. Cada any fem un retallable que el fa un membre del grup, el fa un de diferent, no? I, bueno, aquest any també el farem, evidentment, per tots els nens que vinguin a veure'l, els hi donem, qui el vulgui, i el poden retallar, colorejar, i els hi sortirà un passabret. Uh-huh. Ah, però això és una cosa que ja fa temps que fem, perquè és una forma de... El que no té la sort de poder fer un pessebre, doncs d'aquesta manera, almenys, fent aquest, el té a casa seva.
Clar. I enguany és una obra de la Clara Borràs.
Sí, que és una pessebrista,
Déu-n'hi-do, o sigui que ja està, ja només queden 2 dies per veure aquest enorme diorama i des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, animem a tots els oients a que vagin a veure-ho i que si són canalla.
Farem una iniciativa aquest any, també conjuntament amb la Creu Roja,
sí,
que és una recollida de joguines noves, que hi haurà un dia en el qual pues, podran venir, que serà el dia 4, del 4 al 13 de desembre, qui vulgui i pugui doncs, aportar una joguina nova, uh-huh, sí, d'aquesta nova, que nosaltres després farem entregar la Creu Roja. Aquesta és una iniciativa més del grup passebrista, que aquest any és el primer any que fem, però de la manera que està tot, vull dir...
Com està tot és una necessària ajudar,
parlant amb la Creu Roja i van dir, bueno, doncs potser sí, doncs quina forma podíem els passebristes col·laborar, doncs mira, aquesta és una manera doncs, de que algú almenys pugui tenir una joguina.
Important per com ho està passant la gent.
Aquí està.
És important que tots aportem el nostre gra de sorra i vosaltres en aquest sentit, doncs, que sàpiguen això. Del 4 al 13, qui vulgui, doncs...
Allà, a la mateixa exposició, doncs, hi haurà un contenidor i on tot el posarem les joguines dintre i ja està. i que les volia portar. De totes maneres, després el grup també serà una compra de joguines, eh? Que donarem. O sigui, independentment del que porti la gent, nosaltres també destinarem una part d'aquest any del pressupost a comprar joguines per donar als la Roja.
Doncs, fantàstica iniciativa. Xavier Mercader, se'ns esgota el temps, president del grup passadista del Vendrell. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en directe al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquesta inauguració i que vagi moltíssima gent a veure aquest magnífic diorama pessebre que heu fet amb tot l'amor i tot el carinyo.
Moltes gràcies a vosaltres, així esperem que i convidar tothom qui vulgui, ja ho sap, allà estarem al carrer Major 14 a la Fusteria.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Una abraçada,
gràcies.
Xavier.
Gràcies. Vinga, adéu.
Y volar y sentir que ya no queda veneno y vivir porque ya no me hace falta valor y volar y volver a ser yo mismo de nuevo.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en Xarxa.
Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá, y sentir que no me falla la voz, de verano en verano tú y yo,
arriba,
y volar, y sentir que ya no queda veneno, y vivir, porque ya no me hace falta valor.
Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán,
que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad.
Un sueño se convierte en realidad
y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. Y volar y sentir que ya no queda veneno.
Amb la Pegatina i los Caligari arribarem avui a la fi d'aquest dimecres. Posarem punt i final a 3 hores de ràdio que hem compartit des de les 9. Gràcies per ser-hi, com sempre, i demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Y vivir, volando, volando junto a ti.